Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla aquesta hora Borja de Maria. Repassem l'actualitat. Detingut aquesta matinada a Melilla, un jove espanyol de 21 anys per la seva presumpta implicació amb el Daesh. El detingut mostrava, segons el Ministeri de l'Interior, plena adscripció i compromís amb l'organització terrorista i realitzava tasques de captació utilitzant internet i les xarxes socials. Portada dels diaris d'aquest dimarts, la Generalitat i el govern espanyol es culpen mútuament de perdre l'Agència Europea del Medicament. Barcelona ha caigut eliminada la primera votació. Finalment s'ha acabat imposant Amsterdam per sorteig, ja que ha rebut els mateixos vots que Milà. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, apunta que la situació política podria haver influït en la decisió, mentre que el president Puigdemont diu que ha estat l'Estat qui l'ha sentenciat. I tornem al quiosc perquè el periòdico assegura en una enquesta que el 60% dels catalans creuen que el procés ha perjudicat el país. És un sentiment majoritari entre els votants unionistes, mentre que un terç dels independentistes creuen que l'evolució política ha estat negativa i la meitat considera que el procés ha estat beneficiós. La meitat de tots els enquestats també creuen que els polítics sobiranistes han estat deshonestos a l'hora d'explicar els seus plans per aconseguir la independència. Entre els independentistes només ho creuen un 13%. L'enquesta de GESOP per al periòdico també assegura que gairebé 8 de cada 10 catalans troben desmesurada l'actitud de l'Estat contra el procés sobiranista. La majoria de catalans també s'oposen a les mesures del 155. I acabem aquest butlletí explicant-vos que per primera vegada en 700 anys l'Escolania de Montserrat ha acollit un nen estranger. Es diu Firmin Munsi. Té 11 anys i és de Nuremberg, a Alemanya. Fa 3 mesos que estudia amb els monjos. Un dels requisits per entrar a l'Escolania és tenir estudis de solfeig, tocar el piano i, a més, un altre instrument. En el cas de Firmin, el violoncel. Fins aquí les notícies. Us deixem amb l'espai, naturalment, Doctor Pros, aquí a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, per una vida més natural.
Un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Volem millorar, volem tenir cura de la teva salut d'una forma més natural, d'una manera més natural, i per fer-ho, per guarir, millorar i tenir cura de la teva, de la nostra salut, de la salut de tots, comptem ja amb el doctor Miquel Pros en el seu espai habitual aquí a la sintonia de Ràdio Estel, naturalment. Com estem? Avui, doctor, per cert...
Hola.
Hola.
Què tal? Per cert?
Fa sí? Molt bona cara.
Ah, què vols dir, que altres dies no ho faig?
Avui especialment bona cara.
Bueno, esclar, escolta, m'acabo de rentar el nas, no? I llavors em rento el nas, menjo cibada, per tant, ja està bé, tu.
Per tant, d'alguna manera...
Però tu també tens molt bon aspecte.
Jo sí?
Sí.
Jo avui no m'he rentat el nas, veu?
No?
No.
Bueno, però...
Però ho hauria de fer. Per quins motius?
Bueno, pues... Per moltes raons, per moltíssimes raons. Però jo penso que, aviam, en medicina natural donem molta importància a les vies d'eliminació. És a dir, com està... Quan dic vies d'eliminació, pensa que nosaltres, esclar, mengem diàriament coses que tenen residus, ens deixen residus al cos, que després hem d'eliminar residus que, si no eliminéssim, ens farien mal. És a dir, recordàvem, per exemple, l'àcid úric, la urea, i substàncies altament tòxiques que les eliminem. Com les eliminem? Pues, bueno, a través de la femta, o sigui, a través del budell, a través del ronyó, l'orina, no? A través de la pell, amb el suor, la pell és com un tercer ronyó, a través de la respiració, tu quan entres al dematí en una habitació que dius, oh, quin flaire, no? És aquell anhídrid carbònic que ha quedat suspès en l'aire i que està ple de toxines, tot allò, és un aire irrespirable. I, naturalment, a través del nas. El nas és una via d'eliminació, no? I, per tant, depèn com tinguis les cavitats nasals, vull dir, la gent, fixa't que aquella imatge típica, no? Estàs tu vas pel carrer i observes el senyor que està dins del cotxe, que està posant el dit a dins del nas per treure aquella crosta, aquella cosa, aquella bonica, que inclús hi ha gent, els nanos abans, ara no ho sé si ara són més educats o més fins, però abans els nanos es posaven el dit al nas i es menjaven el moc, tu, i no sé.
Però clar, això de petit,
això ho recordes,
sí,
no?
Sí, home, i tant.
Bueno, per tant, el nas té una importància extraordinària, i quan dic el nas, no vull el nas, la nàpia, estem parlant de les cavitats nasals, tota aquesta estructura anatòmica que conforma el que són els senos nasales, que en català jo sempre no ho trobo, no sé, el sinasal, no? Tot això està conformat per una quantitat de forats que estan plens de mocs. I aquests mocs, si no els eliminem, ens portaran a una llarga llista de patologies diverses. Es parla molt... clar, jo el primer que pregunto quan algú... Tu ara m'has dit quina bona cara que fas. Bueno, tu també tens una veu ara, tens una veu neta, timpànica, metàl·lica. Per què? Perquè probablement aquests sinasal són el que determinen que la gent tinguin una veu o una altra. Clar, perquè tot això hauria d'estar ple d'aire, no? I, naturalment, aquesta cavitat nasal està coberta per una mucosa que és la que genera una mucositat, però, clar, què passa? Que hi ha més moc del que hi hauria d'haver, no? El moc és indispensable perquè ens protegeix contra la contaminació. Què passa? Que en aquests moments, sigui per la contaminació o sigui pel que mengem algun aliment, que fa que generem més moc que de costum. Si aquest moc que generem no l'eliminem, se'ns queda dintre, aquest moc s'acaba oxidant. Vulgarment diríem, s'acaba podrint. D'aquí ve que moltes vegades aquella ferum que fa aquella persona que t'hi acostes i fas una abraçada, o el dematí la mare que entra a l'habitació del nen i amb una ferum insuportable, normalment és el moc que s'ha oxidat, és el moc que està podrit. Es parla molt de la biota intestinal. Quan diem la biota, allò de la flora i fauna del budell. Que,
quina saps? Importància tenen?
Bueno, tot això té moltíssima importància perquè, doncs, esclar, depèn de que ara que acostumem a donar tant antibiòtic és antivida, literalment, per carregar-se uns gèrmens que ens poden... Però també ens carreguem els bons. I llavors aquí ve que la flora intestinal la tenim altament alterada en aquests moments, en general, eh? Però ens oblidem sovint, i té una importància defensiva immunològica extraordinària, tot el sistema de defenses que tenim a la cavitat nasal. Les amígdales, quan diuen m'han d'operar el nen de les amígdales o de les vegetacions, pensa que aquí dalt tenim un sistema immunològic bestial, és la primera alarma que hi ha quan hi ha una alteració en el cos, el primer que es posa en marxa, abans que el budell. Perquè diu, ara el segon cervell està en el budell. Sí, bueno, d'acord, molt bé. Però la primera alarma que es dispara quan hi ha quelcom que ens amenaça és tot aquest anell, l'anillo de Valdeyer, que hem estudiat els metges,
sí,
però que el tenim molt oblidat.
És molt gràfic, justament, aquesta il·lustració que està fent.
Sí? Doncs l'anillo de Valdeyer està conformat per tot un sistema immunològic que té una importància extraordinària. Pensa que el cos és com una caixa de ressonància, tu.
Clar.
Quan hi ha una alteració, tot es posa en marxa. Però, insisteixo, aquest sistema del nas té una importància cabdal. D'aquí ve que, clar, quan aquí parlem en el nostre programa de patologies diverses, és curiós que nosaltres, en medicina natural, podem atendre i podem resoldre conflictes del més divers i més variat. Hem insistit moltes vegades que nosaltres pràcticament podem atendre tota la patologia mèdica. Jo a vegades també reconec que parlo amb un optimisme excessiu quan dic, home, és que la medicina natural... És a dir, jo el que intento tampoc és anar contra... Tirar-me pedres al terrat, jo soc metge. I per un cantó, doncs, hem de reconèixer els avanços tecnològics a la medicina que són brutals. És a dir, avui tens un accident, estàs mig desmanegat i t'arribes al clínic i et tornen a recompondre. Això és certíssim. Tens un infart, una angina de pit, un ictus cerebral, si t'agafen ràpidament, arribes a l'hospital i et treuen... Abans et mories. És dir, això és evident. Ara bé, la medicina natural... També amb el que nosaltres tractem són aquelles patologies que jo crec que són aquelles patologies en les quals la medicina no, ja no dona resposta. I em refereixo a les patologies del dia a dia, no? Aquelles coses que, si tu vols, petites, però que sumades conformen i donen un malestar tremendo, no? Un mal de cap, una migranya, un mal d'estómac, un dolor,
sí,
en aquí, en allà. Tot això, llavors, esclaves al metge una hipertensió, un estrenyiment o una diarrea. I ja no parlem de les patologies respiratòries. És a dir, en aquests moments a la consulta veiem, no sé, de cada 10 primeres visites, 8 són patologies respiratòries. I no perquè jo vingui aquí a parlar a la ràdio d'això. És que és el que hi ha, perquè quan preguntes de part de qui venen, doncs d'un pacient, perquè, doncs, clar, un porta l'altre.
Una connexió.
És una cosa exponencial, no?
Anem a donar, si de cas, el telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros, que es troba per ser a Barcelona.
Disculpa, és que em enrotllo massa, no, Mercè?
No, al contrari, nosaltres estem ben atents a tot el que ens explica cada setmana el doctor Miquel Pros. Apunteu aquest telèfon, si, per exemple, ara parlarem del llibre Mocos Fuera, del doctor, perquè és molt il·lustratiu, aquest llibre és molt il·lustratiu, i sobretot ens dona resposta a preguntes com aquesta. Ensopego un refredat rere un altre refredat, d'on venen tants mocs? Aquestes són algunes de les preguntes que segurament tu t'estàs fent i que aquest llibre dona resposta a Mocos Fuera. Però per més informació podeu trucar a aquest telèfon, 93 212 1504. 93 212 1504. És la consulta del doctor Miquel Pros. També hi ha una pàgina web, www.doctorpros.com. En aquest llibre Mocos Fuera, doctor, vostè recull la seva teoria que sempre ens explica de la sinusitis silenciosa, parla bastament sobre aquest tema, però és que també hi ha un capítol que el dedica a parlar dels seus pacients. Amb preguntes, bé, més que preguntes són afirmacions, no? Això que comentàvem dels refredats, que porto 2 mesos amb aquest refredat que no marxa. La meva filla Isabela, de 3 anys, encara no parla bé. Noto això, que faig una olor estranya. O ve un comentari molt maco d'una pacient que recull aquest llibre, que és que li demana un nen, un fill que li demana a la seva mare: mare, em pots dir el conte aquí, a l'orella, directament a l'orella, perquè no hi sento bé, no? Aquesta seria un dels habituals comentaris que poden fer la quitxalla. I una altra pregunta que ens fem tots: d'on trec tant de moc, doctor? Respostes.
Podríem seguir. Aviam, és el que deia abans, és a dir, el moc hi ha de ser-hi, però resulta que n'hi ha més del compte i, a més, és que el gestionem malament. Per exemple, quan tu tens a davant un contertulià que sense aquell aquell coll que aquell que respeig, que el tenim tots tan incorporat i no en fem cas, no? És aquest senyor que es posa el dit, o el nen, o la, qui sigui, que es posa el dit al nas perquè intenta treure's, doncs, quelcom que li molesta dintre, que és un moc sec, normalment. Doncs tot això és una conseqüència d'aquesta mucositat mal gestionada. Dius, quant moc fabriquem cada dia? Una quantitat importantíssima. Per tant, de la bona o de la mala gestió dels mocs ens portarà a aquests testimonis que t'haig de dir una cosa, Mercè, jo això no ho he escrit jo, és a dir, aquest capítol ara tant en els diferents llibres que tinc, acostumo a posar precisament el testimoni de pacients, però és clar, jo podria modificar-ho i podria escriure el que em donés la gana, no? Això normalment ho fa un periodista o una periodista que s'ha tancat amb el pacient en qüestió i el pacient li explica. És com aquells testimonis que han passat per aquí a la ràdio, no? En els quals, vull dir, ets tu el que els hi preguntes o són ells els que s'expliciten...
Els que directament s'obren i expliquen.
Expliquen el seu...
La seva vivència.
Peripeci, no? No? De com van arribar a la nostra consulta, perquè resulta doncs, que, bueno, doncs això que diem, una al·lèrgia, un asma bronquial, una bronquitis de repetició, una conjuntivitis vírica lligada amb un que no li ha resolt a l'oftalmòleg i llavors resulta que és una conseqüència d'una sinusitis, aquelles dificultats que tu mateixa parlaves, aquesta nena de, que no parlava perquè tenia tants mocs que el moc li era com una pantalla acústica que no li deixa sentir doncs, a la mare, aquelles grips, aquells catarros durant l'embràs, que, per exemple, clar, quan estàs embarassada i estàs amb una grip, doncs millor no prenguis antibiòtics o pren la mínima medicació. Allò de, que deies del mal olor, o un mal de cap, una migranya, que té unes conseqüències que dius, home, la migranya de què ve? Ve per culpa de l'estrès? O perquè tens un problema cervicals? O perquè tens un problema a la vista, o perquè tens un problema a l'oïda. Llavors, clar, una vegada descartar tot això, has anat a tots els especialistes, tots et troben bé, t'han fet totes les proves agudes i per bé, i segueixes tenint mal de cap o migranya, i resulta que és una conseqüència d'una sinusitis crònica. El que jo dic, una sinusitis, nosaltres, vaja. O aquells mocs secs i ressecs en el coll, aquella gent, aquelles dones que diuen, escolti, doctor, és que tinc una molèstia aquí al coll, que no sé, no? O aquells nens amb les otitis a repetició. És que això és al·lucinant, no? L'otitis media serosa, m'ha dit l'otorrino. Però escolta tu, o aquells nanos que estan permanentment encostipats, refredats, aquells refredats que van, que empalmen un amb l'altre. Però tot això passa per consultes del metge de medicina general, que t'envia l'otorrino, que t'envia el pneumòleg, que t'envia l'al·lergòleg. Tu, ahir mateix jo veia una nena... Dius, bueno, però, clar, jo entenc que perquè al final t'acaben d'enviar al psiquiatre, eh? Que ahir em deia, diu, és que m'ha dit l'al·lergòleg que haig d'estar durant la meva última visita, ahir a la tarda, i si ara m'està escoltant la Chiara, que avui teníem una urgència aquest dematí, doncs ella va entrar, vull dir que és un testimoni, que dius, bueno, com és possible que la gent pugui suportar aquest patiment? És a dir, la medicina, per això dic, la medicina aquesta del dia a dia ha fet sostre, Mercè, és que ja no dona més. És a dir, com pot ser que una persona que t'arriba ahir, que comença a explicar tota una patologia, una concatenació de símptomes, però que acaba a visitar a tots els especialistes i superespecialistes i diu, no, és que ara m'han dit a l'al·lergòleg que m'haig de vacunar durant 7 anys. Tu, per l'amor de Déu, tu. I resulta que l'únic que té és una sinusitis silenciosa amb una sèrie de conseqüències. Asma, bronquitis, no sé quantes bronquitis ha passat, una pulmonia, un li diagnostica l'asma, l'altre diu, no, això és una rinitis, l'altre diu, no, això és una rinoconjuntivitis al·lèrgica. Clar, la dona, una dona jove, acaba marejadíssima. Llavors li donen un antibiòtic, li van donar, no sé quin antibiòtic, bueno, no importa la història clínica, li van donar un antibiòtic que, a més, ha resultat ser al·lèrgica en aquest antibiòtic i ha fet, bueno, un sidral que dius, bueno, a veure, com ho resolem ara, això? I tot té com a element comú doncs, aquesta persistència de mucositat. Clar, cal, hi ha que dir que aquest, la cavitat nasal és un pou de porqueria. És a dir, quan parlem de la biota intestinal, que hi ha doncs, elements que són amigables i elements que no ho són, és a dir, gèrmens que ens protegeixen o gèrmens que són patògens per nosaltres, a la cavitat nasal passa exactament igual. Només per exemple, una observació, quantes vegades s'ha detectat en una escola bressol que l'han tancada perquè s'han donat el cas de tres nens que han tingut una meningitis meningocòcica, no? I ens fan creure que el meningococo venia, pues, no sé, de l'Iraq o de l'Iran, o vet a saber, o de Mèxic, no? Home, no fotem, conya, tu. És a dir, una patologia altament perillosa que és quelcom molt de sèrio, i la pròpia medicina reconeix que quantes vegades un meningococo és, o una meningitis provocada pel meningococo és secundària a una otitis o una sinusitis, no? Però és això que et dic, és a dir, el fet de tindre doncs una bona o una mala salut, en aquest cas respiratòria, és a dir, fixa't quines conseqüències deriven
d'una mala gestió.
D'una mala gestió. No? Clar, quan tu em preguntes, perdona, dius quina bona cara que fas i tal, bueno, perquè doncs, jo fa 25 anys que em rento un nas diàriament amb aigua de mar. 25 anys, Mercè. I t'asseguro que si no ho fes, jo el dia que no ho faig, ho explico sempre als meus pacients, el dia em pesa, tu, el dia... És a dir, la claretat mental, aquesta, pues això, aquesta satisfacció de començar el dia bé, comença per
provem-ho, això. Provem-ho, fem un repte, provem-ho, no? Emplacem.
Provem-ho, jo ho faig.
No, provem-ho, em refereixo a tota aquella gent que justament el que està explicant sí. Ara vostè, que té un mal dia, que té un color gris...
Li canviaria el dia segur.
Doncs vinga, llancem aquest repte a l'audiència que ho provi, que sí, si encara no ho fan.
Sí, però llavors, clar, això és difícil, ara jo no puc, realment, ara poder-ho esquematitzar, perquè la gent, jo ho faig no, amb un esprai amb aigua de mar, no? Però clar, no tots valen... I, a més, se sapia com, perquè aquesta nena, per exemple, aquest adult que va vindre ahir, m'explica... Jo li pregunto, escolta, alguna vegada algun otorrino, algun metge t'ha insinuat que t'hauries... Diu, sí, diu, i llavors jo ja ho faig, però llavors o sigui, ni ho fa amb l'aigua que cal, amb la concentració que cal, ni amb la tecnologia que s'ha de fer.
Anem a donar el telèfon de la consulta per si hi ha algú que accepti aquest repte i digui, mira, jo és que encara no
tinc
un nas i vull saber més. 93-212-1504. 93-212-1504. És la consulta del doctor Miquel Pros. A mi també em crida molt l'atenció. Sé que estem en l'apartat dels comentaris dels pacients en aquest llibre Mocos Fuera del doctor Miquel Pros. A mi també m'ha cridat l'atenció molt un capítol que diu com funciona la defensa natural del nostre nas. I és interessant, no? Perquè vostè escriu, ens explica en aquest llibre que nosaltres inspirem de 6 a 8 litres per minut i al final del dia el nostre sistema respiratori ha metabolitzat entre 8.700 i 11.500 litres d'aire, que han de ser cuidosament curats, filtrats, per evitar que les partícules en suspensió i els microorganismes perjudiquin, no? Clar, som conscients de tot el que passa pel nostre nas?
Però això no ho dic jo, això és fisiologia mèdica, eh? És a dir, que això...
Com podem gestionar això?
Això en parla l'oficialitat, eh? És a dir, jo aprofito per explicar-ho. Però clar, quan són tants mils de litres d'aire que han de ser filtrats, si tenim en compte que estem vivint sota d'una sopa que hi ha per aquí dalt de pol·lució...
De contaminació.
De contaminació. Aleshores, què passa? Que, clar, precisament, què succeeix? Que en el moment en què nosaltres respirem, la mucosa nasal el que fa és generar més mucositat per contrarrestar els efectes de la pol·lució. Aquesta seria una de les raons per les quals avui hi ha aquesta mucositat tan important a les cavitats nasals. Això, si sumem, per exemple, sabem, i això hi ha els propis pediatres, ja ho reconeixen, que la llet de vaca, aquells nanos que només prenen llet de vaca, també genera més moc, i també tota la bulleria industrial, sobretot totes les farines actuals i sobretot la farina refinada. la presència del gluten també genera més mucositat.
Què hauríem de treure, doctor, si estem en un procés gripal? Què hauríem de treure de la nostra alimentació?
Jo, d'entrada, aquella gent que tenen tanta mucositat, retirar la llet ipso facto, perquè això ja ho fem de seguida. Ara bé, una cosa és la llet, l'altra són els derivats de la llet. I és una altra qüestió. És a dir, quan parlem dels iogurts, o el kèfir, les llets àcides, els formatges, jo amb això no sóc gens taliban. És a dir, que no sóc gens extremista. La llet sí. I després, naturalment, també fem retirar el pa blanc. El pa. I sovint, i això ens ha passat moltes vegades, aquesta gent que tenen patologies respiratòries i que genera moc, només el fet de retirar la llet ja hi ha una millora extraordinària. I, naturalment, clar, llavors també nosaltres tenim molta cura perquè tota aquesta gent venen sobrecarregats de medicació química. Perquè, clar, al no poder respirar, doncs vinc ara a l'antibiòtic perquè hi ha una otitis o hi ha una infecció, una sinusitis, a l'otorrino, davant d'una sinusitis aguda, doncs antibiòtic, davant d'una rinitis la cosa no resol, doncs l'antihistamínic, però acaba, naturalment, el corticoide darrere. Clar, tot això fa que cada vegada, hem parlat aquí de l'utabon, és aquests vasoconstrictors, vull dir que quan tu t'aixeques al dematí o a la nit, aquells nassos que no poden respirar, la gent s'ofega, tu.
Clar.
I llavors l'utabon, que és, crea una dependència bestial, és molt difícil la gent poder-se retirar tot això, perquè és que allò, els hi va la vida. Si no respires, s'ha acabat tot, no? Per tant, clar, aquesta dependència de la medicació química, nosaltres el que intentem, precisament a través dels nostres mètodes, és intentar arribar a que la gent respirin d'una forma natural, no? Sense dependència de medicació química. Per tant, retirem llets, retirem glutens, i llavors intentem substituir algun d'aquests medicaments químics per algun medicament natural, algun medicament homeopàtic, ensenyar a netejar el nas correctament amb aigua de mar. L'aigua de mar ha de ser, doncs, isotònica o hipertònica, dependrà de les circumstàncies. No s'hi val qualsevol, perquè desgraciadament a les farmàcies tampoc sap el farmacèutic, bueno, és que tampoc ho sap l'otorrino, perquè l'otorrino, els nanos em diuen, les mares, sí, o el fill, netegem el nas amb suero fisiològic. Bueno, el suero fisiològic i res és el mateix, perquè el suero fisiològic és clor i sodi. Quan parlem de l'aigua de mar, parlem de tots els elements de la taula periòdica, la taula d'allò que tants maldecaps ens donava a l'escola, no? La taula de Mendeleev, no?
Sí.
Bueno, llavors, d'aquí ve que l'aigua de mar és un tòtum mineral i que té un efecte destructor del moc, no? Del moc dolent, eh?
Doctor, nosaltres anem acabant avui l'Espai Naturalment, i si li sembla, acabem amb aquest dibuix il·lustratiu per Picanyol, que també el podem veure aquí, sí, a Mocos Fuera, del doctor Miquel Pros, aquest llibre que n'hem parlat avui a l'Espai. Ot el Bruixot, que ens diu això, perquè us puguin fer una idea als nostres oients, doncs és una il·lustració de l'Ot el Bruixot, que està assegut en un banc i al costat hi té una persona. Mm. Aquesta persona té mocs i s'està traient els mocs, i ho fa amb un mocador, i fa, jo m'imagino que fa un soroll, a 189. Sí. Fa un soroll, però d'aquests que et deixa bé, gairebé sordo, eh? Fa brrrr, sí. Diu així, no?
Sí.
I al costat, a la il·lustració del costat, veiem a Ot el Bruixot, que justament li diu, mira, no et demano el teu mocador, sinó que m'entrec el meu, i goita, quan se sona? Surt música celestial.
Sí.
Per què l'Ot el Bruixot té aquesta música celestial, doctor? Es renta cada dia el nas.
Bueno, li hauríem de preguntar. No.
El convidarem un dia, eh?
Vam demanar permís l'autor, que també es va posar molt content i bueno, mira, aquí el tenim, no? Pues, sí, aquesta és la situació de tu. És a dir, jo penso que si tothom es rentés el nas, tothom veuria la vida d'un altre color, tu. És quelcom que nosaltres recomanem i aconsellem als nostres pacients.
Doncs, doctor, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més aquí, a Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.